Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger. Arribem amb nous continguts de l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar cada diumenge a l'hora que encara no ha sortit el sol al suplement.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Nosaltres som una família de 6 membres que el 2017 vaig tenir que renunciar a la meva feina tota la vida perquè el fill que tenim més petit té discapacitat respiratòria, va caure molt greu a la UCI i jo estava més temps a l'hospital que a la feina. Llavors vaig renunciar, vaig quedar sense feina i, clar, amb l'atur i 6 persones a casa, doncs vaig començar a fer impagament de lloguer perquè era un lloguer altíssim i així em va arribar la primera ordre de desnonament. Ho hem passat molt malament, però des del principi estic amb la PA i des de que vaig entrar aquella vegada a aquell local vaig passar per la porta, mai més em vaig sentir sola. Però és molt difícil afrontar aquesta situació quan tens criatures petites.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Sandra desnonats amb 2 criatures petites. Recordem una família que va morir calcinada el novembre passat en un local ocupat de la plaça Tatuán. Shaki, el pare, Violeta, la mare, i els seus fills, Arzalan i Zara, de 3 anys i 4 mesos. Les llars són un reflex de la situació econòmica de les famílies i n'hi ha que posen tristes o malaltes les criatures. L'habitatge és un dels indicadors més sensibles de la pobresa i l'exclusió social en la infància i la pandèmia ho ha agreujat. D'infants i joves en emergència habitacional en parlem avui amb
Rafael Ruiz de Gauna, director de Relacions Institucionals, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés. Lucía Delgado, portaveu de la PA Barcelona. Marta Sanchís, psicòloga i educadora social de Càritas Diocesana. Sentirem la Lua Tudó, autora de Quan perdem la por. El testimoni de la família de la Sandra. I acabarem amb les lliçons del coronavirus de l'Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Diversos estudis demostren la relació directa entre la qualitat de l'habitatge i la salut, física i mental, dels infants que hi viuen. Fundació Pere Tarrés.
Avui a l'ofici d'educar infants i joves en emergència habitacional, Rafael, Lucía i Marta, benvingudes, benvingut. Comencem aquesta conversa amb el Rafael. Segons un informe de la Fundació Pere Tarrés, que analitza les condicions de vida de 176 famílies, mostra la relació directa entre inseguretat en l'habitatge, famílies de classe obrera i treballadora empobrides i sense xarxa familiar, i la salut emocional i física dels infants. L'informe mostra la radiografia d'una família monoparental en el 65% dels casos, només amb la mare, i el 52% de les famílies viuen amb rendes mensuals inferiors als 700 euros. I quan el pressupost és limitat, caldria entre pagar el lloguer i comprar menjar. El 46% de les famílies consideren que estan en risc de perdre l'habitatge. Rafael, benvingut. Triar entre menjar i pagar el lloguer, això ha de ser terrible, no? En quines condicions estan aquestes famílies?
Això és terrible, però algunes famílies no tenen més remei que haver de triar entre una cosa i una altra, no? Amb la Covid encara s'ha accentuat més aquestes situacions de pobresa i de marginació de moltes famílies que ja tenien treballs precaris, han perdut aquests treballs precaris i han de malviure encara pitjor en aquesta economia que diem submergida o informal, no?
El 74% de les famílies, sentireu que diem molts tants percents, darrere hi ha històries de vida, no? Però ens serveixen una mica per situar-nos. El 74% de les famílies han tingut problemes per afrontar el pagament regular dels habitatges i en els últims 4 anys un 22% de famílies han passat per un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca i un 46% consideren que estan en risc de perdre l'habitatge. La pregunta que ens fem avui a l'ofici d'educar, com viuen els infants totes aquestes preocupacions i les conseqüències, sobretot per la seva salut física i emocional?
Clar, els infants, o sigui, caldria que ens poséssim a la seva pell i sentíssim perquè ells estan vivint, que no poden tenir dret a un habitatge i els seus amiguets sí que ho poden tenir, no poden portar un nen o una nena a casa perquè no estan en condicions i serien mals vistos, diguem-ne així, perquè serien tatxats de pobres, o també, clar, com aquestes tensions que es viuen a les famílies afecten molt el desenvolupament neurològic i de la persona, que són els infants, no? Per tant, això acaba passant factures. Hi ha alguns estudis també en els quals hem recorregut com a Fundació Pere Tarrés de Sant Joan de Déu que expliciten clarament com aquest estrès habitacional i de pobresa que viuen els infants acaba, en alguns casos, degenerant en malalties mentals.
En quines condicions estan aquests habitatges, no? Perquè en l'informe parleu d'amuntegament, de situacions realment difícils, no?, per aquestes criatures, pels habitatges en els que estan.
Bueno, és que realment estan en unes situacions molt dolentes en molts casos. Primer, perquè tenen condicions físiques hostils, diguem-ho així, d'humitats, de falta de ventilació, de paràsits, etc. Però també després perquè tenen espais molt reduïts en molts casos. Vull dir que, clar, què ha de sentir una nena que està fent sempre tots els deures damunt d'un llit i no té més alternativa que fer-los anar allà? Clar, com et fa sentir això? Com fa que tu puguis afrontar, diguem, els reptes que tens a l'escola i en sortir-te'n una mica, no?
Per tant, retalla també el que són les oportunitats laborals i de vida d'aquests menors, aquesta situació.
Home, sens dubte, sens dubte. Diuen els experts que els primers anys de la vida condicionen absolutament el teu futur. I és evident que l'èxit escolar es veu tocat per aquestes situacions habitacionals i d'oportunitats educatives, però també quan aquesta família no té les possibilitats d'acompanyar-te, de donar-te suport, és evident que no te'n sortiràs com sortiran els altres. Per no dir tota aquesta part més emocional que quan tu tens experiències positives a la vida i t'omplen les butxaques, diguem-ho així, de coses que després podràs treure un bon dia i dir, ostres, la vida no és només això, té altres coses. Clar, aquests infants moltes vegades estan condemnats a patiment, a viure situacions molt, molt dures.
Parleu en el vostre informe de l'important paper dels centres oberts per acompanyar aquestes famílies, no? Quines són les necessitats més urgents d'aquestes famílies?
Clar, des del punt de vista laboral, és tenir feina estable que els hi permetin uns ingressos que puguin viure amb dignitat i de manera independent. L'altre greu problema que precisament avui estem abordant és el tema habitacional. Els habitatges condicionen molt. Penseu que els éssers vius, els més primaris de tots, quan no tenen cau, pateixen, no sé si heu vist algunes formigues, diguem-ne, quan els hi has trencat el formiguer, no? Mm-hmm. Pues imagineu-vos en una persona que té aquesta situació, com els afecta això a la seva pròpia vida, no? I pensant en els infants, clar, ja ho dèiem, si no tens oportunitats de tenir experiències d'un altre tipus, l'escola és universal, hi ha desigualtats, però encaixi, però hi ha tots els espais de lleure, i especialment quan ets adolescent, que què fas a l'estiu 3 mesos? Tancat a casa? Clar, totes aquestes oportunitats que vas perdent al llarg de la vida són les que t'acaben hipotecant la vida.
De fet, vosaltres heu fet, per solucionar aquesta emergència, un decàleg de propostes que inclouen impedir els desnonaments i més atenció a la salut mental de nens i nenes. Què més, dieu en aquest decàleg, i penseu que s'hauria de fer per evitar aquestes situacions?
Bueno, està clar que caldrien fer accions integrals amb les famílies que estan en aquestes situacions. Per exemple, doncs, totes les actuacions al voltant de la feina, de les prestacions que puguin pal·liar gradualment aquestes situacions, totes les polítiques d'habitatge, que després hi ha aquí expertes que ens ho explicaran molt millor que jo us pugui dir. I després nosaltres creiem que tots aquests aspectes socioeducatius són claus, perquè els infants necessiten aquests acompanyaments, necessiten aquestes oportunitats, necessiten aquestes experiències en aquest moment, si no ja serà massa tard. I també tot el tractament, diguem-ne, emocional que requereix.
I promoure, sobretot, espais fora de l'habitatge pel joc i per l'estudi, dues coses bàsiques, no?
Sí, bueno, jugar pels nens és bàsic com ho és menjar. Construeixen les relacions, observen l'entorn, i per tant, que aquests espais de joc siguin segurs, siguin amb altres infants i que els permetin créixer, és claríssim. I després tot el tema de l'estudi com a espai de generació d'oportunitats, perquè tots som molt conscients que sense garantir absolutament una inserció laboral, un sortir-te'n a la vida, tenint estudis, sempre és molt més clar que si ja t'has format i t'has preparat tindràs més oportunitats també laborals. Per tant, que aquests dos hàndicaps, diguem-ne, no hipotequin el seu futur.
I dieu també que calen protocols per acompanyar les famílies durant els processos de desnonament. Com, per exemple, com es pot fer aquest acompanyament?
Mira, nosaltres de la Fundació Pere Tarrés té una xarxa d'una trentena de centres socioeducatius. En alguns d'ells s'han especialitzat en acompanyar infants que han patit desnonaments, perquè tot l'impacte emocional que té tot això i com s'aborda i com s'entén, doncs això cal treballar-lo, si no et condiciona, com dèiem abans.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'ofici d'educar infants i joves en emergència habitacional.
No m'enganyis.
A Espanya, entre el 70 i el 80% dels desnonaments afecten famílies amb menors a càrrec. UNICEF.
La Sandra Blasi, 6 a casa, amb dues criatures petites, van ser desnonats. Ens explica com ha afectat això als seus fills.
Els que sempre reben de totes aquestes situacions són els nens. Els meus fills, evidentment, m'ha costat 2 anys de psicòleg amb la nena. El nen petit sempre està malalt pels canvis d'habitatge. Ens reallotgen d'un lloc a un altre. Alguns llocs són més humits que uns altres. Tot això s'afecta als nens. I a nivell psicològic, pues, estan bastant cascats. Van al psicòleg, porten les tasques regularment d'aquella manera. En fi, als nens això els afecta molt. A la joventut i als nens petits, als adolescents, sobretot.
Avui a Catalunya Ràdio, avaluant quina és la situació d'aquestes famílies, en parlem ara també amb la Lucía Delgado, portaveu de la PAC. Llegim a la pàgina web de la PAC. Durant el 2021 hi ha hagut 166 desnonaments. N'hem aconseguit suspendre 102 a través dels jutjats i 44 més els hem aconseguit parar a la porta gràcies a la solidaritat i l'esforç de totes les persones que formen la PAC i les persones que defensen el dret a l'habitatge. I malauradament no n'hem pogut parar 6 que s'han acabat executant, tot i que hem lluitat per aconseguir un reallotjament digne. La resta, 16, hem acompanyat en el procés que ha acabat amb un lliurament de claus o altres alternatives que han permès desconvocar el desnonament. Lucía Delgado, com es pot acompanyar, fer costat a una família amb menors en risc de desnonament? Parleu de la importància, sobretot, que no se sentin sols.
Sí, per nosaltres és molt important. Bueno, portem 13 anys justament fent aquesta dinàmica, no?, d'assemblees obertes i col·lectives, i creiem que dona resultat, no?, tenir un espai on no sentir-te jutjada, on no et sentis culpable per no poder pagar lloguer, la hipoteca o haver, no?, d'ocupar per no dormir al carrer. Doncs tenir aquest espai, no?, d'ajuda mútua, doncs, fa que, doncs, les famílies doncs es sentin acollides, no?, es sentin doncs, en un espai segur, i que justament, doncs, en el dia, si arriba el dia del desnonament, doncs evidentment, doncs, estar al costat d'elles per intentar aturar-lo, no?, i buscar solucions.
El dia del desnonament, el dia més crític, no? Com es fa costat a una família quan s'arriba en aquest moment en què sembla que no hi ha sortida, no?
Bueno, hi ha molta feina al darrere abans que arribi aquest dia, que, no, que és, evidentment és el dia més crític, i justament aquesta feina que fem fa que no arribem a aquest desnonament, perquè el que volem és doncs, no arribar. També cal dir que quan s'arriba i s'atura, aquí no acaba el problema, perquè al final el desnonament s'està ajornant, és a dir, que arribarà en un altre moment, no? Llavors, com comentàvem, nosaltres fem moltes coses, no? però les fem totes alhora, no? Des d'una ajuda més psicològica, des d'una ajuda jurídica també, aquest acompanyament, no? I sobretot informativa. Moltes famílies, moltes persones, nosaltres mateixes no tenim coneixement de molta informació de quins són els nostres drets, i en aquest sentit el que la PAC fa és acompanyar en aquest camí, no, de pèrdua d'habitatge a aquestes famílies per aconseguir una solució.
Una cosa que he llegit d'alguna banda és que aturar un desnonament és transformador, no? Es passa d'un procés d'indefensió a un procés de presa de consciència i defensa dels drets, no? És a dir, la persona viu una transformació, no?
Sí, o sigui, quan està realment, quan ets conscient de que la teva vida es desmorona, no? Que realment ho estàs perdent tot, perquè quan perds una casa no estàs perdent solament 4 parets, estàs perdent una vida, no? I amb tot el que comporta a nivell familiar, no? A vegades pot unir, però a vegades també pot separar això a la família, no? I doncs justament doncs, aquest tràmit, no?, d'aquesta pèrdua d'habitatge, el que la PAC fa és acompanyar de manera positiva, no? O sigui, s'està passant per una situació doncs, molt flagrant, però fem aquest acompanyament propositiu en busca d'una solució. No? I jo crec que aquesta diferència, no?, propositiva fa que les famílies surtin, s'apoderin, coneguin els seus drets, sàpiguen que tenen dret a un habitatge i nosaltres li donem les eines per lluitar per aconseguir aquest dret. No?
Abans tu ens parlaves de la culpabilitat. L'amenaça de desnonament realment genera una situació tant d'impotència, patiment, ansietat i de culpabilitat. Quines són les conseqüències pels menors de viure una situació de risc, no? Aquesta por, no? Dieu que els infants de les cases que seran desnonades no es tenen gens en compte.
En general, no. Bàsicament, perquè aquests desnonaments ja no s'haurien ni de produir, no? Pels dictaments de la ONU Europa, ho diu claríssimament, pels drets dels infants totalment, no? O sigui, no pot haver-hi un desnonament sense alternativa habitacional. Aquí, sistemàticament, doncs això doncs no passa, perquè una alternativa habitacional, com deia abans la Sandra, no és estar tres dies en un alberg i quatre després en un hostal, no? O sigui, realment és tenir com una casa, no?, un pis on sentir-te doncs segura i en una situació estable, no en aquest tipus d'inseguretat.
Parlava jo també de la conseqüència pels nanos, no? Ell he vist que alguna vegada heu extret la percepció que tenen els pares sobre la situació que estan vivint els seus fills, no? De patiment, d'ansietat, d'angoixa...
Sí, és complicat perquè alhora, o sigui, per un costat, els adults han de fer aquest procés també, no? I és el que nosaltres ens hem vist a l'APA. Però durant aquests anys el que hem vist és que no es fa l'acompanyament als menors. És molt difícil, potser, que els mateixos pares doncs puguin explicar aquesta situació d'una manera més o menys tranquil·la, igualitària als infants, clar, depenent les edats, eh? Però en aquests 13 anys jo el que sí que he vist és com han crescut els nens. I això és superimportant, no? Com un infant al final es converteix en un adolescent i un adult. I el que ha viscut durant aquest procés és superimportant, no? I crec que el que ha trobat amb la gent que ha participat a la PA és que és possible una altra manera de fer les coses, no? Quan les institucions, el que ha vist és que no li han buscat solucions, ha patit, ha vingut d'un desnonament d'hipoteca, ha anat a un lloguer que no ha pogut pagar, o sigui, hi ha nens que han patit més de 2, 3, 4, 5 desnonaments a la seva vida, durant la seva vida, durant 10 anys. Això realment és un missatge de la societat molt... molt flagrant, no? Què li estem dient a aquest menor, no? Que des de les institucions, des de la societat, no se li està protegint durant aquest temps.
Una de les coses que destaqueu en un dels informes, Te quedaràs en l'obscuritat, és com una mena de socialització del silenci i el pacte no escrit entre fills i pares per evitar parlar del risc de desnonament, no? O del desnonament mateix, no? I que això pot tenir conseqüències, no? El no parlar-ne, el silenci, no? No se'n parla.
És que és molt difícil el que et deia. Quan hi ha un adult, ell és difícil. És el que nosaltres hem trencat a la PA en aquests assessoraments.
I com se n'ha de parlar, llavors?
Doncs s'ha de visibilitzar i poder dir que és el que t'està passant, perquè és que és important fer entendre a les persones, i més als nens també, però als adults, que no és la seva culpa. No és la meva culpa quedar-me sense feina, no és la meva culpa haver de deixar de treballar per cuidar els meus pares o els meus fills, no és la meva culpa quedar-me a l'atur. No, o sigui, això és important que es vegi, es visibilitzi, però sí que m'estan culpabilitzant per fer això, no? Llavors sóc la víctima i fer aquest treball col·lectiu és important, perquè això és important també, o sigui, el problema de l'habitatge no és un problema individual, és un problema col·lectiu i s'han de donar respostes col·lectives, no individuals.
Se n'ha de parlar a l'escola?
Sí, tant. Sí, més ser en una situació que portem arrastrant, que no és una cosa puntual. El problema de l'habitatge abarca a tots els sectors. Et pots trobar en aquesta situació en qualsevol moment, com hem dit, no? Pots perdre la feina o tenir un accident i baixar els teus ingressos, i justament com no està garantit l'accés, no?, amb un lloguer assequible, doncs això pot passar a tothom. Jo crec que és important parlar a l'escola, ja sé que es fa, en moltes escoles es parla, i jo crec que és, que justament, no, com una matèria de drets, no, evidentment de l'habitatge i altres drets, crec que és transformador.
Des de la PAC hem llegit que esteu impulsant un espai d'infants amb l'objectiu de donar-los veu, no? Que siguin d'alguna manera protagonistes de les polítiques que es fan, que puguin explicar com ho viuen i quines mesures creuen que s'haurien de prendre. Quin és el sentiment, quines són les peticions dels infants?
Bueno, està sent bastant complicat perquè també ens hem trobat amb infants molt, molt petits i alhora el que estem fent és un treball o un espai, millor dit, com abans comentant, més de joc. No, jo crec que a través del joc estem obrint aquest espai perquè els nens se sentin lliures en el sentit també de segurs i que si volen explicitar algun sentiment que, és, no, que tenen envers en temes de l'habitatge, perquè l'activitat la fem a la PA, no? al local de la PA, que ells han vingut justament amb la seva mare per parlar d'un problema i com si ell no estigués allà, com, no? Llavors sí que veiem l'ocasió de que ells ocupin aquest espai i que, si volen, que vulguin parlar sobre aquesta qüestió.
Lucía, vam llegir que quan va morir la família del local de la plaça Tetuan, que hem explicat en començar el programa, vas dir, realment ocupen perquè no tenen alternativa habitacional i això s'ha d'erradicar en una... És una conseqüència de la manca d'habitatge públic i també de la manca de polítiques d'habitatge valentes. Quines han de ser aquestes polítiques valentes pel que fa a l'habitatge?
És que no és algo molt transformador. Jo crec que tothom ho tindria al cap. És aturar els desnonaments, és algo com molt lògic, no? Si no volem desnonaments, els hem d'aturar. I, evidentment, és, no, buscar-li una solució, que és fent lloguers socials, no? Tenim milers de pisos, milions de pisos que s'han quedat als bancs, del rescat aquell, no? De la bombolla immobiliària de fa 12 anys, recordem, que no han tornat i que ja va sent hora que es corresponsabilitzin d'aquesta situació. No, ja no volem, des de la PA no volem que ens tornin els diners, volem que ens tornin aquest, no, aquest rescat en forma de pisos. Si realment fossin, no, farien això, si es fes això, realment solucionaria gran part del problema. I, evidentment, doncs, ampliar el parc públic és importantíssim. Emergència i temes estructurals.
En les darreres setmanes s'ha acordat que la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, assumirà el lloguer de les famílies en risc de desnonament, ja sigui a través d'ajuts o bé com a arrendatari dels habitatges en els quals viuen aquestes persones. Com valoreu aquest acord?
No, és un acord doncs, positiu, però no arreglarà el problema. Nosaltres sempre ho comentem, no? Tot el que es pugui, el que sigui sumar, endavant sigui, però realment s'ha d'anar a l'arrel del problema i és... I estem en una societat que és així i és que hi ha un gran sector de la societat, que són els bancs, fons voltors i grans propietaris, que doncs, volen especular amb un bé de primera necessitat, que és l'habitatge. Nosaltres diem que l'habitatge és un dret i que molt bé en poder fer diners, però no a nivells estratosfèrics. No? I llavors el que aquí diem és... Doncs regular els preus de lloguer, ampliar el parc d'habitatge i que tots aquests habitatges d'aquests bancs i fons voltors que realment estan ara mateix buits amb una porta antiocupa, esperant que doncs, hi hagi una següent bombolla, doncs això no ho podem permetre. Si volem una societat sana, i ja no solament temes de pandèmia, necessitem que canviïn les regles del joc.
Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement a l'ofici d'educar infants i joves en emergència habitacional.
La por, de vegades, em paralitza.
En els efectes dels desnonaments en la salut i la infància, hi ha vides en joc. Plataforma d'afectats per la hipoteca.
Tornem a sentir el testimoni de la Sandra Blasi, 6 a casa, amb dues criatures petites i desnonats. Amb el desencadenant d'una situació de salut greu del fill petit, ens explica quina és ara la seva situació i què demanaria de l'administració.
Ara mateix ens trobem en un pis reallotjat de l'Ajuntament i ara, el mes de febrer, ens tornaran a reallotjar per quarta vegada. Jo a l'administració el que demanaria seria més agilitat en els processos, revisar els protocols i, sobretot, no moure a les famílies dels seus barris. Intentar reallotjar-los sempre a prop de les escoles. Nosaltres hem viscut aquest tema horrorosament cada dia amb uns nens petits agafant metros, fent 12 parades de metro. Jo porto el petit i faig 4 vegades el mateix trajecte. I ara ens tornaran a reallotjar, com he dit, per quarta vegada a un puesto diferent del nostre barri. Si us plau, a l'administració, que intenti reallotjar sempre les famílies als seus barris, on tenen el seu arraigo, que és el més important per nosaltres.
Reallotjats per quarta vegada la família de la Sandra Blasi. Avui, Infants i Joves en Emergència Habitacional, n'hem parlat fins ara amb el Rafael Ruiz de Gauna, amb la Lucía Delgado i ara parlem amb la Marta Sanchís, psicòloga i educadora social de Càritas Diocesana. Any rere any, Càritas demana a les administracions públiques que garanteixin una vida digna per tothom, recordant que l'habitatge és la primera barrera de protecció per preservar la salut, la vida i la dignitat, i que el fet de no tenir casa mata. Hi ha menors patint perquè la família ha passat o està en risc de patir un desnonament. El 26,9% de les famílies amb infants i adolescents ateses per Càritas s'han vist obligades a canviar d'habitatge o no poden pagar les despeses de la llar o les despeses de subministraments o pateixen la pagada digital, una barrera més als drets i oportunitats dels infants i adolescents. Benvinguda, Marta. No estem protegint prou molts infants i joves de l'emergència habitacional i la situació és alarmant?
No gens estem protegint i, com dèieu anteriorment, la situació és alarmant. Suposa una vulneració clara dels drets humans i de la Convenció dels Drets dels Infants i, per tant, és una situació que hem de poder revertir. Abans la Lucía comentava, no? Les polítiques que es fan a nivell d'habitatge cal que siguin més valentes, cal regular el preu del lloguer i cal, d'alguna manera, ampliar el parc d'habitatge públic, perquè és una constant veure com les famílies van perdent l'habitatge i com cauen amb el que serien, nosaltres anomenem, infrahabitatges. És a dir, habitacions de relloguer, locals que no tenen cap tipus de condició per ser habitats. I és una situació que afecta de forma claríssima els infants i els seus pares, mares i els adolescents. Per tant, no tenir llar mata, claríssimament.
El 67% dels pares i mares de famílies acompanyades per Càritas Barcelona presenten risc de patiment psicològic. En el 31,2% d'aquests casos, el risc és molt alt. Com es pot acompanyar psicològicament pares i mares, no? I el que dèiem abans, no? Tu que ets psicòloga, no? Com es pot explicar als fills? Potser ens quedarem sense casa, no? Com s'explica això?
És molt difícil, abans ho comentaven els companys, la Lucía, el Rafa, és molt difícil, però hi ha maneres de fer-ho, no? Jo potser la primera idea que posaria en valor és el fet que explicar això als infants ens falten paraules per poder-ho fer i la forma com ho fan els pares i les mares sempre té el sentit de protecció cap als infants. De vegades, després prenent distància en la situació immediata que tenim, els pares i les mares diuen ho podria haver fet d'una altra manera. Podria haver pres altres decisions, però en aquell moment ho han fet el millor que han pogut. El millor que han pogut. I sempre preservant i tenint el sentit de protegir els seus fills i filles. Aleshores, per què resulta tan difícil, no? Quan hi ha una situació de desnonament, realment hi ha unes onades emocionals on la vergonya, l'avergonyiment, la culpa, la ràbia, la tristesa, envaeixen el sentir de les persones. Per tant, és molt difícil poder prendre certa distància i poder explicar amb una mínima claretat en els fills què està passant. Què ens pot ajudar? El primer que jo diria és no s'han d'avergonyir de demanar ajuda. És important que els pares, les mares, els cuidadors que estan en aquesta situació puguin demanar ajuda a nivell educatiu i a nivell psicològic. Hi ha formes d'acompanyar aquestes famílies perquè aquest tràngol no els hi podem evitar, però poder com alleugerir-lo una miqueta. Comentàveu abans amb la Lucía el pacte que hi ha de silenci. I aquest pacte és molt important, no? De fet, nosaltres observem, no, que els pares i les mares, d'alguna manera, prenen com l'actitud de si no en parlem, això és com si no existís. I els fills i les filles responen amb un silenci. Si jo no dic res, és com si això no existís. Però això es produeix, no? I és, arribarà. Per tant, és millor, des del nostre punt de vista, poder-ho anticipar i sempre adaptant-nos a l'edat i a les capacitats dels fills i filles amb paraules planeres i amb una informació clau, diria jo, poder-los-hi explicar. el que succeirà. Allò que els adults no expliquem, la fantasia dels fills i filles ho omplen. I per tant és important tenir això en compte, no? També crec que un altre aspecte que ajuda és no fer-ho sols, sinó posar-vos en contacte amb associacions, amb entitats que treballen aquests temes i que per tant tenen famílies i nens i nenes que han passat per aquestes experiències i que han pogut generar respostes resilients. Per tant, si nosaltres acompanyem aquestes famílies d'altres que han passat per aquest procés i veuen la possibilitat de sortir endavant, no? I d'alguna manera emmirallar-se amb ells. Per tant, és un camí que no han de fer sols i soles.
Abans la Lucía ens parlava de l'impacte psicològic en les criatures, no? Aquest impacte social, acadèmic d'aquests menors, no? Ja és difícil pels pares entomar totes aquestes emocions que tu ens deies, la culpa, tot això. I com ho viuen ells? I com viuen ells segurament moltes coses que no treuen cap a fora, no? Emocions que se les guarden, no? I com ho viuen en relació al seu entorn, no? Abans ens deia el Rafel el com explicar als companys que potser em quedaré sense casa, no?
Clar, jo crec que és important com rescatar què significa una llar. Una llar significa dignitat, significa el ser persona, significa un lloc pels afectes i per la intimitat, i per tant, perdre la llar és perdre tot això. Com responen els nens i nenes? Veiem diverses maneres de respondre, però mireu, per exemple, posant paraules del Juan, que és un nen, un noi de 12 anys, diu, em pesa tot, no puc moure el cos, i és com un crit dins meu que si sortís ho trencaria tot, no? Hi ha molt com la sensació d'impotència, de que no és just, i alguns infants, sobretot quan s'han trobat amb un desnonament que prèviament els pares i les mares no hi han pogut posar paraules a aquest fet i se'l troben de forma precipitada, jo diria que això és un desencadenant important de certs tipus de trastorns, com el trastorn per depressió o el trastorn per estrès posttraumàtic. Com hi responen també amb adolescents i preadolescents, veiem molt que potser el que impera són respostes de ràbia i d'enuig. I això es manifesta sovint en forma d'autolesions, de pensaments de mort, inclús de tentatives de suïcidi. I en aquest sentit, voldria rescatar unes dades de la Generalitat que ens comenten, no? Ens diuen el suïcidi és la primera causa de mort no natural i la segona causa de mort en adolescents i joves entre 15 i 29 anys.
Hi ha emocions com, per exemple, la por, no? Viure constantment amb l'emoció de la por ens faran fora. I hi ha emocions, una vegada s'ha perdut l'habitatge, que és el dol pel que s'ha perdut, per la casa, i abans sentíem el testimoni de Sandra, no? Fins a quatre vegades canviant de domicili, no? Tot això com se'ls pot ajudar?
Mireu, d'una banda, jo crec que se'ls pot ajudar, no? Ajudant-los a expressar aquesta experiència. Penseu que molts cops els fills adopten com una actitud cuidadora respecte als pares i les mares. Ells veuen que pateixen molt. I aleshores entren com en un simular, ocultar el seu propi patiment. Per tant, ha d'haver-hi un tercer que ajudi a canalitzar aquest patiment. És important que ells puguin expressar en les seves pròpies paraules. I no només per ser escoltats, sinó per ajudar-los a elaborar els aspectes intrapsíquics d'aquesta experiència i també per donar un resignificat, resignificar aquesta experiència. Perquè abans els companys deien, no? La Lucía comentava, que no és un problema individual. I no ho és un problema social. Per tant, aquest sentit també s'ha d'ajudar els nens i nenes a que ho puguin elaborar, i els adolescents. Una altra cosa que veiem és que aquesta experiència, l'experiència d'un desnonament, que normalment el fet del desnonament, l'episodi del desnonament, no, aquest acte final, es produeix d'una manera molt ràpida, no, està impregnat com de, com us ho diria, de memòries sensorials. I els nens això ho porten molt a l'espai terapèutic, no? Ells poden posar paraules, per exemple, als diversos sorolls que impregnen aquesta experiència. De vegades són experiències on hi ha poques paraules, però hi ha sorolls que cobren molt sentit. Per exemple, el mall dels Mossos d'Esquadra colpejant la porta i tirant la terra. El so de la maleta colpejant els graons quan marxen. El plor sentit del pare o de la mare que l'oculta darrere la mà, no? O també els crits del veïnat solidari. Llavors, cal que aquesta experiència li puguem donar un espai, ser sentida, ser escoltada i ser significada. És un relat molt íntim i cal donar-li lloc.
Mesures... Què demaneu a l'administració per a aquestes famílies? Coses que penseu que n'hem dit moltes ja, però què afegiries?
Jo potser posaria, i ens fem pesats i pesades en això, però zero desnonaments. I zero desnonaments amb infants o amb persones grans. Zero desnonaments. Llavors, això és el primer crit que jo, o que la primera petició que faria l'administració, seguida d'altres mesures que complementen el que han dit els companys, no? Doncs augment de la prestació per fills a càrrec, un complement econòmic a la renda garantida de ciutadania, per descomptat ampliar el parc d'habitatge públic, regular el preu del lloguer, són coses ja dites, no? Però no les podem deixar de dir. I articular-nos com a societat i comptar amb la vivència i l'opinió dels infants i dels adolescents.
Avui a Catalunya Ràdio, infants i joves en emergència habitacional en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar.
No em cridis.
Les dificultats per accedir a una llar digna i mantenir-la aboquen les famílies a l'exclusió. Càritas.
Quan perdem la por, il·lustrat pel Joan Turull i escrit per la Lua Tudó, que ens explica de què tracta el conte.
Tracta la injustícia i el drama social dels desnonaments a Barcelona i arreu de Catalunya des de l'esclat de la bombolla immobiliària el 2008. La perspectiva d'una nena petita, com viu aquesta situació, els infants no entenen molt bé de bombolles immobiliàries, de fons especuladors o d'hipoteques, però sí entenen la situació de trobar-se al carrer d'un dia per l'altre. És una situació que es troben molts nens, tot i que no ho sembli, no es parli tant, i des del conte de quan perdem la por, la nena, des de l'ajut de l'escola, els pares i el veïnat, acaba perdent la por i trobant un suport dintre la seva comunitat.
Quan perdem la por és un conte per compartir també amb els nostres fills i filles.
Pot ser una eina important pels nens i nenes, en tant que l'educació social encara no està molt present a les escoles o a les cases, o a les converses potser, però és important que els nens i nenes coneixin aquesta situació i aquesta injustícia social, ja que potser un company, un amic, un familiar està visquent això i o no ho saben o no ho entenen, i clar que els nens es poden donar suport mutu també. I és important que des de les escoles, biblioteques, amb espais del barri, s'intenti donar una certa educació en aquests temes, ja que així ja creixeran amb una mínima consciència social i puguin donar pues, aquest suport, aquesta ajuda i aquest recolzament, diguem, al barri i als companys.
Avui, infants i joves en emergència habitacional, Rafael, Lucía, Marta, és important que entre els nanos que han viscut aquesta experiència comparteixin les seves vivències? Ajuda això entre ells? Qui respon?
Moltíssim. O sigui, és imprescindible que se sentin que són estimats, que són escoltats, que juguen junts, és a dir, que tot aquest dèficit que expressàvem abans sigui compensat per aquest tipus d'experiències positives i gratificants cap a ells.
Una cosa que em preocupava a mi quan estava revisant avui abans d'aquest programa és com fer aquest vincle entre els desnonats i els no desnonats. És a dir, la importància que la gent que no ha viscut aquesta experiència pugui entendre el que suposa i que aquesta solidaritat, que heu anomenat en diversos moments, que no sigui una culpa, no?, d'aquesta família no s'ha esforçat prou o no se n'ha sortit prou bé a la vida, no? Com es fa aquest vincle entre l'un món i l'altre? Com si fossin dos mons que són diferents, però, de fet, suposa que qualsevol família pot acabar en un moment determinat en una situació com aquesta, no?
Bueno, nosaltres creiem que justament és a base d'informació, no? Moltes vegades el desconeixement, no? O la invisibilització del problema, doncs, fa que no tinguis prou eines, doncs, per apropar-te o no, no? Almenys nosaltres des de la PALC tenim sempre les portes obertes. Per sort, hi ha moltes famílies, persones que venen no solament perquè tenen un problema personal, sinó per, justament per solidaritat, no? Per poder canviar aquesta societat, i justament es creen aquests, no, llaços de confiança i d'ajuda mútua, que són cabdals perquè aquesta societat, doncs, camini cap a un món millor.
I penseu que hi ha famílies que no haurien dit mai que podien acabar en aquesta situació? És a dir, que sentíem el cas de la Sandra, no? A partir de la malaltia d'un fill, no? I la seva situació semblava que era una situació prou normalitzada, no? Entre cometes.
Jo crec que hem de tenir present que tots i totes podem caure en aquesta situació, no? No ens podem mostrar aliens a això. És un problema social i, per tant, ens afecta a tots i en un moment determinat ens pot afectar. Per tant, tot allò que puguem fer per visibilitzar-ho i per crear dinàmiques que ens ajudin d'alguna manera a trobar-nos en l'esforç de resoldre aquesta situació i de trobar alternatives habitacionals, és bàsic, és bàsic.
Abans la Lucía ens parlava d'aquests joves que han viscut això com a experiència de vida durant anys, no? La vida d'aquests joves es pot reconstruir, es pot refer, es pot... Poden sortir enfortits d'una experiència així?
Jo crec que poden sortir enfortits d'aquesta experiència si se'ls ajuda a elaborar-ho. Uh-huh. Perquè abans parlàveu, no?, de no caure en la victimització, sinó a partir d'aquesta experiència poder sortir enfortits, no?, i treballar els aspectes resilients. Però això les criatures i els adolescents no ho poden fer sols. Uh-huh.
Jo crec que sí, i a més, no, jo almenys que estic bastant al carrer, doncs, justament aturant desnonaments, jo veig ser com un... molts joves justament aturant desnonaments, no? Amb diferents col·lectius d'habitatge, i jo la veritat que m'alegro molt perquè justament jo a aquella edat no estava tan amb una consciència social com avui en dia veig molts joves justament posant-se davant la porta d'algú que ni coneixen, però justament per aturar aquest desnonament. O sigui que jo veig molta llum després del túnel.
Amb quin missatge t'agradaria acabar, Rafel? Què és el que creus que és més important?
Jo crec que és molt important, a banda de totes les mesures que hem parlat habitacionals, que acompanyem a aquests infants i a aquests joves en aquestes situacions i que els hi donem altres tipus d'oportunitats educatives, relacionals, acadèmiques, etc, que compensin i que els hi facin veure que la vida té un sentit i que la poden reconstruir o que la poden abordar o que la poden millorar, que no tot està perdut.
Marta, a tu amb què t'agradaria acabar?
Ajudar-los a comprendre que aquest problema va més enllà dels encerts o no que hagin pogut tenir els seus pares. No és una responsabilitat únicament dels seus pares i mares. Va més enllà. És algo social.
Lucía, acabem amb tu.
Doncs serà molt típic, però justament que sí que es pot, no? Que es pot justament canviar la situació, revertir el que és injust. I
creus que sí que floraran aquests pisos dels bancs?
Sí, és que per això estem, si no haguéssim ja llançat la tovallola. Nosaltres el que hem vist durant aquest temps és que aquest treball de formigueta que portem temps fent dona resultats, no? I allò que ens deien que era impossible l'hem fet possible, doncs canvis legislatius a nivell de Catalunya, també una moratòria estatal de desnonaments, que és insuficient, però és la primera vegada a la història a Espanya que hi ha una moratòria per aturar desnonaments. Fins al 28 de febrer segurament serà per molt més, però realment sí que es pot, però cal que la societat, que totes, no, hi col·laborem per fer-ho possible, perquè tenim molt poder, encara que no ens ho paregui.
Ens quedem amb el que ens deia la Marta Sanchís, zero desnonaments. Aquesta és la petició que fem, vinga, zero desnonaments. Gràcies, Rafael Ruiz de Gauna, director de Relacions Institucionals, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, Lucía Delgado, portaveu de la PAC, i Marta Sanchís, psicòloga i educadora social de Càritas. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Una forta abraçada.
Vosaltres.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
I aquesta setmana hem sabut que la Societat Catalana de Pediatria ha instat a la Generalitat a flexibilitzar els protocols perquè les restriccions, diuen, afecten el desenvolupament cognitiu dels infants. Per exemple, que la mascareta deixi de ser obligatòria a l'escola, al pati i a l'aula, i que quan hi hagi un positiu a l'aula els contactes estrets no hagin de fer quarantena, o que s'eliminin els grups de convivència estable. Totes aquestes mesures que posen una mica de llum a la situació de mesures restrictives. Eva Bach, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies, Elisabet. Jo me n'alegro moltíssim d'aquesta petició dels pediatres catalans i tant de bo prosperi, perquè és evident que des de l'inici de la pandèmia les mesures s'han centrat exclusivament en prevenir el virus, però en gairebé cap moment s'han tingut en compte doncs totes les saluts, la salut en un sentit integral. No s'han atès l'emocional, la mental ni la social. I com ja hem assenyalat també en altres programes, molt menys encara en infants i adolescents. Precisament sobre aquestes restriccions que ens posen i ens treuen i ens tornen a posar, menys a les escoles, que tenen les mateixes des de la represa del curs passat, jo avui vull fer una reflexió i també una petita crítica. Vagi per endavant que el que vull qüestionar no són tant les restriccions en si, sinó la manera de posar-les o d'imposar-les, concretament el fet que no ens les expliquin bé. Faig moltes xerrades a famílies i escoles sobre les normes i els límits als infants i als adolescents, com han de ser, i no saber amb res.
Quines característiques han de tenir aquestes normes des de la teva perspectiva,
doncs,
Eva?
Doncs mira, entre moltes altres coses, sempre dic que han de ser coherents, és a dir, que han de ser coses assumibles, que no han de ser coses estranyes, arbitràries. També han de ser saludables en el sentit que sempre han d'afavorir una bona salut, un bon creixement, una bona vida, una bona convivència. També han de ser raonables i raonades, és a dir, que tinguin sentit per un costat i que te les expliquin bé i les puguis comprendre bé per un altre costat. I molt, molt, molt important que aquestes normes, que en aquest cas aquestes restriccions, siguin pensant sobretot en el bé de qui les rep. No per neures, no per manies, per obsessions o pors de qui les posa, o el que és pitjor encara, per interessos o per la ineptitud o incapacitat de qui les posa. En aquest cas del Covid, jo crec que n'hi ha moltes, perquè no es pot dir mai totes, que no compleixen ni de bon tros aquests requisits.
Per exemple?
Per exemple, mira, un exemple molt senzill d'una norma que a mi sempre m'ha semblat bastant incongruent, que és aquesta obligació que hem tingut o que tenim en alguns moments de portar mascareta en espais exteriors quan no hi ha ningú més. Jo això no ho he entès. No he entès per què podem estar a les terrasses d'un bar sense mascareta, amb les persones de la nostra bombolla i sovint amb els d'altres taules a tocar, i quan t'aixeques i vas pel carrer caminant sola, doncs te l'has de posar encara que no hi hagi ningú a la vista. Torno a dir que el que qüestiono és el fet que no ens expliquin bé una mesura aparentment tan inconsistent com aquesta, no? Quan vas sola al carrer, que sembla que tingui més perjudicis que no pas beneficis per la salut. Llavors, doncs, el que demano és això, no? Que hi hagi aquest raonables, raonades, coherents i pensant en el nostre bé i ben explicat.
Conclusions que n'hem de treure de tot això que ens expliques avui, Eva?
Doncs mira, la conclusió que jo trec de moltes de les coses que veig que es fan des de la política, i que això ho he dit moltes vegades, ho he escrit, ho repeteixo i m'agrada molt poder-ho dir aquí també, és que sovint hi ha una falta molt gran de pedagogia en la política, tan i tan gran que a vegades esdevé l'antipedagogia, la política. I què passa en conseqüència? Doncs que aquí qui no és productiu no compta. Infants, adolescents i gent gran han estat i segueixen sent els més oblidats, desatesos i perjudicats des de l'inici de la pandèmia.
Eva Bach, em sembla que t'haurien de fitxar a la política, que faries un tomb. Faries un gir.
Que duraria dos dies. M'ho han dit moltes vegades, m'han fet alguna proposta i la veritat no m'hi veig.
Oh, potser ho milloraries, Eva, potser milloraries.
No ho sé, però celebrem, jo no sé com doncs, acabaria jo.
Celebrem aquestes escletxes de llum. Gràcies, Eva, i fins a la propera.
Gràcies a tu i a vosaltres.
Petons.
L'Ofici d'Educar, Premi Marta Mata 2021. Passa-ho!
I la setmana vinent, l'Albert Espinosa. Us deixem amb No hay tanto pan, de Sílvia Pérez Cruz, de la pel·lícula Cerca de tu casa, la història d'una família desnonada amb una filla de 10 anys. Siguem solidaris, lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluei. Fins la setmana vinent. Roger, bon programa i fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet, gràcies.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía? Poquita. Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Traicionan y otros son fuertes. Despierta Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan.
Bye. Mm-hmm.